Ho hem avançat a la primera hora del programa. Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Albert Bassas, bona tarda.
Bona tarda tingueu.
Ja el tenim aquí. I avui, escolta, no puntual, puntualíssim. Ha vingut mitja hora abans, cosa que li agraeixo. Ens acompanya a l'estudi de RAC1 el Charlie Reixac, exjugador, exentrenador del Barça i actual assessor del Futbol Club Barcelona. Charlie, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Sempre ens fa il·lusió que vingui el Charlie, sí, és com quan arriba el Nadal, no sé quan arriben els Reis.
Sí,
sempre ens porta sorpreses, sempre ens porta alguna frase d'aquestes que nosaltres després guardem per la història. El que anava a dir, gràcies per acompanyar-nos, Charlie. Però t'hem convidat en una setmana important, perquè torna la Champions, i és quan comencem, en aquest cas, els quarts de final de la Champions contra el Chelsea. A dia d'avui, com veus el Barça? A veure, com es presenta aquest partit, aquesta primera eliminatòria?
Bé, bueno, el Barça jo, en línies generals, el veig tota la temporada més efectiu que brillant, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, fa el que té que fer, guanya quan té que guanyar, diguéssim, hi ha bon ambient, ho té tot de cara, no? I, a més, els altres, quan tu guanyes i els altres perden, encara això és més espectacular, no? Però crec que, per tant, hi ha que ser optimista. El que passa que la Copa d'Europa és una altra història. Vull dir, jo sempre dic que aquests partits de Copa d'Europa passa tot, o quasi tot, per fer un gol sempre a can contrari. El que fa un gol a can contrari pràcticament té la mitja eliminatòria passada.
Per tant, el Barça demà, per anar bé, hauria de fer un gol.
Sí, home, jo dic, escolta, em fan un gol, és igual. El que tens que fer-ne un ets tu, m'entens? Perquè perds 1-0, que abans era un gran resultat, bueno, a casa en farem dos i hem acabat. No, ara no. Et foten un i, escolta, és més a casa i em tens que fotre tres, m'entens? I això és complicat. Per tant, jo crec que aquí és una mica on sempre tens que tindre la oberta, no? De dir, escolta, fem un gol i això és mitja eliminatòria.
Doncs ara que parlaves de fer un gol en camp contrari, de cop i volta el camp m'ha saltat al partit del Bernabéu, sí, que el Paris Saint-Germain va fer un gol, tot i que després en aquest cas li van fer tres, no?
Sí, però jo, mira, abans d'aquí ho comentàvem. Jo ho he dit aquí. Jo et dic, si el Madrid no marca a París, molt possiblement sigui eliminat.
Però tu creus que no marcarà París, o el Madrid és d'aquests que
marca? Però té que marcar allà, m'entens? Perquè dos gols, un equip com el Paris Saint-Germain el pot fer, perquè té gent de nivell a davant, com té el Barça, com té el Real Madrid. Però vull dir, per això també és tan important el fer un gol a can contrari. Si hagués sigut 2-0 al Madrid, en vez de 3-1, ja et diria, ja està liquidat, m'entens? Per això et demostra la transcendència que té aquest gol de can contrari.
Però tu, el Paris Saint-Germain, no sé si vas veure el partit... Com et diria jo?
Jo l'he vist decebut, Toni, amb el Paris Saint-Germain, una mica.
Es van desfer com un, allò que es diu, com un bolau, com un azucarillo.
Mira, aviam, jo...
Tu que ja entens, què li falta al Paris Saint-Germain?
La meva teoria és que el Paris Saint-Germain està una mica com abans estava el City. El City,
sí.
Ara l'ha acabat el Pep Guardiola i és un equip, i juguen com un equip. I un equip sembla de solera, no? Però fins ara... Allò em donava la sensació d'una mica gent d'aquests, un d'aquí, dos d'allà, tots figures, però cada un tira pel seu cantó. I tothom vol demostrar la seva cosa i tothom vol... el que fa un gol, l'altre dia, com es diu, el Di Maria va fer un gol, el primer que va fer es va girar i amb els dits va assenyalar, sóc jo, vull dir, no us equivoqueu, el gol l'he fotut jo, eh? Escolta, si no ho he vist una altra vegada. Llavors, per què? Perquè tothom, com diuen un dia uns andalusos, em van dir, no, és que aquests equips van allà per ensenyar-se, saps què? Per posar-se a l'aparador, no? I això és una mica la realitat, vull dir, el Paris Saint-Germain és un equip d'aquest calibre, saps què? Vull dir, una paraula, no té solera. No és un Arsenal, no és un Liverpool, no és un Manchester, no és un Barça, no és un Madrid, no és un Bayern Múnich, m'entens? I això... fa, doncs, que...
Però això és a conseqüència de l'entrenador o diguéssim, de l'historial que porta el Paris Saint-Germain?
Una mica de l'historial que porta. Vull dir, no hi ha... Allà n'hi ha un de cada color. I, escolta, vull dir, al final, quan hem dit aquí moltes vegades, el Barça té que tindre el 50% gent d'aquí i després busquem els 2 o 3 milions d'Espanya i els 2 o 3 milions del món, m'entens? Que, bueno, llavors tenim un equipàs. Però... quan n'hi ha un d'aquí, un d'allà, de més enllà, és complicat. És complicat perquè, torno a repetir-te, el sentir de cada jugador, jo sí ho puc dir moltes vegades, un tio d'aquí a casa va pel carrer i el dia que has perdut no pots anar pel carrer, t'has quedat a casa perquè, oh, que heu fotut, no sé què, no sé quant, en canvi el de fora la gent no s'hi acosta.
No s'hi atreveix,
vols dir? Sí, no hi arriba, saps? Que vull dir, en canvi, això és diferent.
No s'atreveixen amb l'estrella.
Això mateix.
Et volia preguntar per Neymar, perquè l'última vegada que vas estar amb nosaltres, recordo que ens vas dir, bueno, el Neymar, jo li diria que jo li diria que li sobra un regat, com que Neymar ja no hi és amb nosaltres. Com el veus? El veus igual? Ha millorat? Està estancat?
Jo crec que el Neymar aquí va arribar a jugar, sobretot la segona temporada, francament bé, molt bé. De tant en tant feia alguna cosa, allò que diuen, más difícil todavía, allò que és impossible, bueno, però allò a la gent els agrada, i a mi també m'agrada, no? Però ara, per exemple, he vist aquí, aquí a França, que això ho té, diguéssim, però molt més accentuat. Saps què, veritat?
Més artista.
Cada vegada vol fotre la cosa més difícil. I vull dir, i això que a vegades jo tenia algun entrenador que em deia, aquí el que es pot fotre és circo, saps què, veritat? Doncs el circo el tens que fer quan saps 4-0. M'entens? I l'altre dia al camp del Madrid es va començar a fer circo massa aviat. Mm-hmm. Saps què, veritat?
Sí. I llavors, vull dir, volia resoldre ell.
Això mateix. I volia fotre, llavors, clar, el que no pot ser és cada vegada que tens la pilota fotre la jugada genial, retirar tres tios i fotre gol. Això, llavors, si és que fer, tens que variar, no? I ara jo crec una miqueta que d'allò fa molt bé, com es diu vulgarment, fer passar el clau per la cabota, saps? Que, i no pot ser.
Mm-hmm. Albert. Una mica d'això que anomenem a vegades de futbol, de jocs artificials, de començar moltes coses i al final no acabar gaire jugades. Jo no sé si ara que parlaves d'aquest projecte esportiu del PSG que no t'acaba de convèncer, Neymar, d'això no se'n pot cansar més o menys ràpid?
Jo crec que el Neymar... punt de vista, és parlar, m'agrada sempre parlar una mica abans d'hora i no el torno passat perquè després us ho sap, però jo crec que no té molt per vindre el Paris Saint-Germain. Jo crec que marxarà
al Madrid
relativament ràpid.
Vull dir,
sí, perquè jo crec que...
Però vols dir que s'avorreix allà o què li passa?
Primer que la transcendència que té el futbol aquí, a Espanya i a Barcelona, no es pot comparar a París. A París la gent va a futbol i després em va fotre una copa i vull dir, jo no havia de partit. França és l'altra història, el futbol. Tu em dius Inglaterra, no sé, Alemanya mateix, Espanya, abans Itàlia, ara una mica menys. Vull dir, la gent viu el futbol totes les 24 hores, els 7 dies de la setmana, m'entens? Allà, doncs, bueno, és diferent, és una altra història, m'entens? Jo crec que tot el que es passa allà no té la transcendència, diguéssim, que té aquí. I, per tant, crec que allà, doncs... allò, si no guanyen la Copa d'Europa, amb una paraula, crec que automàticament el Paris Saint-Germain es desinflarà, però molt. Molt. I quan dic molt vol dir que hi haurà molta gent que marxarà d'allà.
Però que tampoc volen vendre un jugador, perquè aquest estiu el Barça anava darrere el Verratti, al contrari, no només no va vendre, sinó que a sobre van fitxar el Neymar. Escolta, el Madrid, després d'aquest partit contra el Paris Saint-Germain i després del partit contra el Betis, que n'hem parlat alguna vegada aquí en aquestes converses que mantenim puntualment, ha fet la rabifalla de la mort, és a dir, que ara pot agafar confiança i pot començar, és a dir, pot passar l'eliminatòria del Paris Saint-Germain i començar a agafar una dinàmica. Això de les dinàmiques, com ho veus tu?
Sí, home, és important perquè portava allò que dius de la dinàmica molt dolenta, però molt. Però llavors, clar, tampoc era normal. Però que sí que està claríssim que el mateix està molt... moltíssim contra les cordes. Vull dir, l'altre dia contra el Betis mateix, no, va patir molt. I vull dir, perquè els altres també van... era el Betis, també. No?
Sí, ahir 3-5.
Ahir 3-5, vull dir, van fer molts gols. Llavors, què passa? Jo crec que ells saben que l'única manera de salvar la temporada és guanyar la Copa d'Europa.
Sí, però això
és molt difícil guanyar la Copa d'Europa.
Sí, però això, Charlie, ens ha passat molts cops, que, per exemple, la temporada de l'any passat, la temporada, no de l'any passat, sinó l'anterior, el Madrid tampoc va fer una gran temporada i va guanyar la Champions. L'any passat la va tornar a guanyar. És a dir, sense, no saps com, de cop i volta n'ha guanyat dues de seguides. És a dir, que sembla que el Madrid no hi sigui, que això és especialitat del Madrid, i potser la Lliga és un desastre i la Copa queda eliminat, que és habitual, i després es guanya la Champions. En canvi, el Barça, un té la sensació, i ara t'ho pregunto, per què ha d'anar bé a les tres competicions, per què ha de fer una temporada sensacional per arribar amb opcions a guanyar la Champions? Què hi ha de diferent amb el Madrid i el Barça en aquesta situació?
Bueno, jo crec que el Barça té un avantatge sobre el Madrid, que defensivament juga molt millor. O sigui, li costa molt més que li facin un gol al Barça que al Madrid. Vull dir, a vegades aquí la gent, jo a vegades amb alguna tertúlia que he anat, és que el Barça actual, primer, abans, per dir un exemple, nosaltres, sempre se'ns deia, nosaltres, quan jo estava per allà, que fotíem, començàvem la casa per la teulada. Vol dir, sempre buscàvem els de davant i fèiem l'equip de davant a darrere, per dir-ho així. I ara, aquest any, per exemple, l'equip es fa de darrere
endavant.
Endavant, saps? Vull dir, i el poso que la gent m'entén amb el que vull dir això, no? Uh-huh. Llavors, clar, això és un avantatge. Escolta, li costa al Barça que li fotin un gol. Però també té l'avantatge de que el Barça és quasi impossible que no foti un gol davant, perquè té gent que arriba, i aquest és el gran potencial que té en aquests moments el Barça en relació al Madrid. Ja es va veure el dia que van jugar de Lliga. Amb aquell...
Sí.
I per tant, jo crec que aquí, doncs, podria ser que això li passa una mica al Paris Saint-Germain, que al Paris Saint-Germain passi el mateix, que, diguéssim, el Madrid davant funciona, però darrere també és bastant coladero, i es va demostrar ahir, per tant, l'eliminatòria no està... Torno a repetir-te, si no fa un gol el Madrid patirà molt.
No, jo preguntava, històricament, sí. el Madrid fa una mala temporada i guanya la Champions,
sí.
I en canvi el Barça, si fa mala temporada, és pràcticament sí. impossible que guanyi la Champions. És un canvi... És curiosa aquesta mentalitat, no?, d'un equip i altre.
Sí, però també et diria una cosa, aquest any... Jo crec que hi ha més equips més competitius. Vull dir, quan dic això, podríem parlar que el Bayern Múnich està fotent feina, el Barça fa feina, el Madrid fa feina, també la Copa Europa, el Paris Saint-Germain està fent feina,
el City
està fent feina. Vull dir, cuidado, vull dir, imagina't tu la propera eliminatòria, no sé, que puguis... Sí, imagina't què passa al Madrid, Madrid-City. Escolta, jo ara en aquests moments apuntaria pel City.
Encara queda el United.
Sí, però el que passa al Barça, Charlie, és que el sorteig de la Champions surt, si es passa l'eliminatòria al Barça, li tocarà Barça-City, que és la sort, és la sort habitual del Barça, sempre és el més difícil. Home, hi ha hagut eliminatòries l'any del Luis Enrique, que va guanyar la Champions, si comences a repassar els partits que va jugar el Barça, va guanyar a tots els campions d'Europa.
Sí.
Per guanyar aquella Champions hauria d'haver valgut per 3.
Sí.
Perquè, clar, va ser, en canvi el Madrid anava jugant, bueno...
Sí, i l'últimes han jugat amb equips...
Sí, per això, més assequibles.
Sí, el Madrid té un idili amb la Champions, que el Barça no la té, el Barça ha de fer una temporada perfecta.
El Barça la té
amb
la Copa del Rei, que és curiós. És curiós, això. A veure, Albert...
A la Lliga, però... Tal com estem, Charlie, la podem donar...
No es pot donar.
No, espera't.
T'ho preguntaré diferent. De moment pel Madrid, perquè l'Atlético continua aquí encara pressionant el Barça, però ara que estàvem acabant de parlar del Madrid, el podem donar més o menys per descartat, tot i aquesta bona dinàmica d'ara, perquè està en molts punts, o ni així?
No, home, jo crec que el Madrid ja per la Lliga no té res a fer, perquè hi ha el Barça, hi ha l'Atlètic de Madrid, hi ha altres equips, i a més ho tindria que guanyar tot, i el Barça perdre tot, i són molts punts, no? Vull dir, això és quasi impossible.
Però i l'Atlético, el veu rival?
L'Atlético és més perillós, perquè l'Atlético de Madrid és un... Bueno, sense anar més lluny, l'Atlético de Madrid ens va guanyar una Copa, ahir una Lliga,
aquí a l'estadi.
El Barça va durant mitja hora o tres quarts va ser campió de Lliga i amb un córner va fotre un gol de cap 1-0 o 1-1 i va guanyar la Lliga. Vull dir que l'Atlètic és un equip que sempre va penjat, però al final sempre corre per allà. Vull dir, jo sempre ho dic moltes vegades i no foto conya. Jo vaig a un partit de l'Atlètic de Madrid i després em dic que anava a dutxar. Sí que rebenta. De l'esforç que foten, saps? Hòstia, tu. Vull dir... Però no foto conya, que és veritat. Escolta, veus que tot Déu va tota merda. I trompada.
Ara et faré una pregunta d'aquestes de colorada. Hi havia gent que apostava, quan Luis Enrique va dir que no seguiria, per la carta, hi havia gent que estava... En fi, volien d'entrenador el Simeone.
Sí,
i en canvi hi havia una altra branca que volien l'Alberdi. Tu amb qui t'haguessis quedat?
No,
ara
no,
que em digues
jo no, Alberti, però sí, però és que dic una cosa. Aviam, abans de fitxar un jugador, tens que dir, aviam, l'entrenador que tens, un jugador. Però quan, abans de fitxar un entrenador, bàsicament, tens que dir què tinc aquí. Què juguen aquests jugadors. I llavors, si tu mires els perfils dels jugadors del Barça, els Messi, el Neymar, quan hi havia el Neymar, l'Iniesta, el Xavi en el seu moment, el Busquets, tots aquests són jugadors d'un terreny totalment diferent al mig camp que té l'Atlètic de Madrid. Escolta, físicament són molt forts tots foten un quilometratge terrible, cada pilota és una, com dic jo, la pilota està, sempre està, quan està suelta, és una trompada, saps? Que evita anar-la a buscar, bum, aquells duels individuals que l'Atlètic de Madrid se'ls endú quasi tots, perquè el jugador que tenen és d'aquest perfil. Per tant, jo crec que no el veia el Simeone aquí, perquè el tipus de jugador que tenia la persona tenia que canviar Bastants jugadors.
Però escolta, n'hi havia uns quants que estaven amb el... volien el Simeone, que deien que era l'entrenador pel Barça.
Home, ara en tenim potser un d'aquests, que és Paulinho. Paulinho no se surt una mica del...
Sí,
del...
no, ja, però ha canviat una miqueta perquè... Esclar, jo moltes vegades també hi ha comentat que per jugar bé a futbol i jugar a futbol i jugar només per jugar bé, tens que saber molt. Saps què dir? Jo sé que et diu, no corre, no lluita, no sé què... Deu ser molt bo. Perquè si no, val més buscar-ne un que no jugui tan bé, que corri més, que lluiti més, que sigui diferent, no? Llavors, clar, a Barça ens hem acostumat uns anys a tios que jugaven molt bé a futbol. I deies, bueno, però si no... No xoca, no, és que no xocava, semblava que no corria, semblava que no fotien res.
Això què vol dir? Que eren molt bons.
Que eren molt bons. I vull dir, llavors, esclar...
El tio que corre molt és justeja més?
No, el tio ja, quan ja tens començar...
Ell és el creador no, de la frase Correies de Covardes.
Sí, exacte. Tant, no, però vull dir que punxar-li a veure, no, no és
no,
tot un...
No, però vull dir, parlo, per exemple, per guanyar un triplet, que el Barça n'ha guanyat, és un rècord que té dues vegades seguides... I, per exemple, no hi ha cap més equip de... Em sembla que va ser el Bayern Múnich un any. No hi ha cap més. Tu tens que tindre un equip... Veiem, perquè m'entenguis. Tens que ser el Federer del tennis. Que sembla el tio que acaba el partit i no sua.
Exacte.
Pues això és igual, dius, que no corre. Sí que corre, però... Lo just.
Però és que cada vegada juga millor el Federer.
Però si m'ha dit
que
va córrer menys... Però ja m'entens. Llavors, què passa? Pots jugar a les tres competicions perquè el desgast físic és menys que un altre equip. Llavors, un altre equip, dius, jo puc guanyar una competició o dues, però com més esforç físic va, al final més lesions, més sotregades, i per això et dic que el Barça és un dels pocs equips que sempre pot estar lluitant per les seves competicions.
Tu creus que el Barça aquest any corre menys o més que l'any passat?
Jo crec que corre més. Sí, corre més. El que passa que corre més...
Dona la sensació que corre menys, és a dir, que hi ha més...
Sí, bueno, però corre més... Com ho diré jo? Corre menys a darrere, saps? Que ja, defensivament, la gent baixa molt més aviat, la gent... Mm. Vull dir, abans... corria més de darrere que endavant, vull dir, és una mica això la diferència que hi ha, no? Va. I crec que amb els duels aquests, no sense ser l'Atlètic de Madrid, és més fort aquest any que l'any passat.
I aquí entraria el Paulinho.
Això mateix, entra el Paulinho.
Per tant, potser ens haurem de començar a acostumar a tenir mig del camp el Barça menys tocadors que no pas havíem tingut abans, perquè no hi ha jugadors tan bons.
Això, mira, aviam, perquè m'entenguis el que vull dir. Abans el Barça, tu veies els jugadors, els hi tapaves, li has tapat el cap amb una bossa d'aquestes de plàstic, i deies, quin equip és aquest? I deies, el Barça. Pum, pam, tic-tac, el tiqui-tac, que dèiem.
Sí,
no?
Sí, sí.
Ara, moltes vegades, al Barça li pots la bossa al cap i dius, quin equip és aquest? I dius, no és el Barça aquest pur que havíem arribat a tindre, m'entens? Això no vull dir que aquest equip no sigui bo, vull dir, però aquella puresa que tenia, que allò era... Doncs, no, per què? I això ho fa, no l'entrenador, això ho fa el tipus de jugador que tens, m'entens? Clar, és diferent. Llavors, el Barça actualment doncs, té un altre concepte futbolístic, perquè els jugadors, encara que vulguis el mateix sistema, que tot el que vulguis, els jugadors són diferents. Això marca...
Però tu que hi ha... Mira, tu que fa molts anys que hi entens d'això...
Però el futbol no hi entén ningú, t'ho dic en sèrio.
Bueno, això és com...
O ningú o tothom.
Sí, això és com d'economia, que també ens ho diu el professor Sala i Martín, que d'economia el que és el futur ningú en sap. No, però, és a dir, això vol dir que el nivell ara mateix no pot ser com aquella excel·lència perquè els jugadors han canviat? O és que el futbol ha canviat? O estem en un nou futbol i aquell futbol no estaria en l'èlit? O quina és la variant aquí?
La veritat és, per exemple, ara tu hi ha una frase feta de tothom, del futbol.
Sí, quina és?
Que diuen, per exemple, hay que crear superioritat. Collons, jo conto cada dia, n'hi ha 11 en un cantó i 11 en un altre. Vaig comptant la mitja part si em foten un de més i no hi és, m'entens? Llavors, què és això de la superioritat? O com es crea la superioritat? Doncs, escolta, hi ha 11 contra 11 i quan hi ha un tio que regateja en el seu i el deixa sentat a terra, automàticament... va cap allà, i si tothom està amb el seu, n'hi ha un que balla per allà. I llavors, quan comencen a bellugar-se, és quan hi ha el passe, i això és la superioritat. Això ho va inventar el Di Stéfano fot 50 anys, i després el Beckenbauer, amb el que jugava de lliure i es fotia davant de centro, i vull dir tot aquest tipus de coses. Vull dir, això és una miqueta el que ha anat canviant. Ara què passa? Abans, l'últim any, la Barcelona va plantar aquest tiqui-taca, va implantar amb la selecció espanyola, jugar amb 4-3-3, o ha servit un 3-4-3, i ja, fixi que tots, quan dic tots és tots, inclòs el Madrid, ja dius, no fotem més gent al mig del camp, i quan tu tens el Bale, el Cristiano Ronaldo, i el, com si, el Benzema, que són els, teòricament els cracs, un al graig. Dius, sintomàtic això, que el crac, un dels cracs del Madrid, segui. I tothom està fotent igual. O sigui, tens tres cracs. Jo si tingués, per exemple, el Maradona, el Messi i el Cruyff, fotria els tres. M'entens?
I per què no els posen els tres, ara?
Pues per ho diem, perquè... No, perquè darrere defensem una mica i que no sé quantos... I llavors, sempre sembla el mateix, el que guanyes per un cantó ho perds per un altre. Però, al final, tots són una mica de modes. Ara tothom torna una miqueta...
El que havia estat al mig del camp, no? I deixar-se de tridents. Per
que, no, i ara ja no, ni tridents. Ara moltes vegades és 4-5-1. Saps què? I al mig del camp no n'hi fotem 4. 5. I això és la diferència que hi ha. I és una mica...
Parlant de tridents, Charlie, aquí a Can Barça hem passat del Neymar, Messi, Luis Suárez a Messi, Luis Suárez, que aquest binomi és, sí, sí, és insubstituïble, i un Osama... Dembélé, que, bueno, Osman Dembélé, que està, diguéssim, arrencant. Com veus el Dembélé? O sigui, bueno, tu creus que acabarà quallant o hem d'esperar? Era un fitxatge que urgia? Vull dir, com el veus?
Jo crec que és un jugador, aviam, una mica, se va a les distàncies perquè és molt jove, una mica sense l'habilitat, per exemple, de com s'hi diu?
Del Neymar.
Del Neymar, però un home que necessita espai. Velocitat.
Però al Barça no hi ha espai.
Llavors no hi ha espai. Llavors, així ara parlant una mica ràpid, doncs tu te'n recordes quan en el seu moment nosaltres vam fitxar l'Stoikov?
Sí.
L'Stoikov vam fitxar i jugava a l'antecentro. Uh-huh. I llavors, clar, ell diguéssim quan, perquè la gent se situï, allò sempre en l'equip contrari jugava per allà on se centra. I llavors fotia una pilota llarga i des d'on se centra fins a l'àrea contrària l'Stoikov fotia una carrera i arribava abans que els altres, perquè una bala.
Sí, sí.
Però clar, quan va jugar al Barça resulta que l'Stoikov estava on s'acabava l'àrea. I si fotis una passa llarga es trobava a la travessera. M'entens? Llavors vull dir, vam tindre que buscar la manera que l'Stoikov pogués aprofitar la seva velocitat i tenia que entrar una mica amb diagonal.
Sí, feia les diagonals.
Les diagonals, sí. Llavors sortia el Laudrup i deixàvem l'espai aquell perquè ell entrés. Doncs jo crec que el tema d'aquest anirà per aquí. Buscar que ell...
Vols dir que no l'hem trobat encara?
Ell té que trobar la manera de poder jugar al Barça, perquè el Barça és un equip diferent i juga molt a dalt i hi ha molt pocs espais.
Vols dir que haurà de... Potser el veurem entrant en diagonal.
Entrant més en diagonal.
No me l'he imaginat, perquè sempre el veus entrant, diguéssim, d'extrem i després centrant, sí. No? Però sempre arriba com ofegant. No?
Sí, això mateix. L'extrem és... Jo ho he dit moltes vegades, amb el Twitter aquí. L'extrem és molt fotut, jugar d'extrem.
Sí, perquè molt bueno, que estat extrem.
Sí, perquè vull dir, cap un cantó, s'ha acabat el camp, saps què, Vita? Vas a la tribuna, acabes de cantó de la teva porteria i sempre tens que fotre un angle recte a tu per poder passar. Llavors, una de dos, o els passes regatejant-te, els deixant-te els assentats, o per molta velocitat. I això és complicat. I a més, és que tindrà un tio que te la passi bé.
No, i s'entra bé.
I s'entra bé, després, bueno, això mateix. Uh-huh. Això et dic, és complicat, és un lloc que... Tu veuràs...
No està valorat, veig, el...
No, jo dic que... Tu veig que el Neymar també, aquí ha jugat extrem.
Sí.
Però quan va a Brasil i quan va a l'Obis Saint-Germain...
No, juga pel mig.
Per què? Perquè...
Com juga bueno, el Paris Saint-Germain juga per on vol, també.
Per això, ja, vull dir, per què? Perquè és complicat jugar d'extrem.
Uh-huh. Dembélé és molt jove, i de moment encara no ha tingut massa oportunitats, en part per les lesions. Al marge d'un tema futbolístic, pot preocupar... Dembélé per al tema físic o fins i tot pel tema mental, una mica com has vist aquests primers mesos de Dembélé aquí al Barça?
Home, jo crec que la lesió que ha tingut és una lesió fotudeta, perquè és per un tio com ell que és explosiu, que és un tio ràpid, i vull dir, llavors clar, ara, el primer que té que superar és una mica allò de dir si arrencaré i em faré mal, em pataré una altra vegada, i això es guanya jugant partits, i tampoc n'ha jugat tants, no? I llavors vull dir, jo crec que una vegada tingui superat això físicament, ell té un avantatge, que és un tio molt jove, que és molt ràpid, i que, diguéssim, doncs això ho superarà, però ja torno a repetir, és una lesió que fins que no te la treus una mica del cap és complicada.
Deixa'm preguntar-te per un altre fitxatge, el de Coutinho.
Sí.
On el veus jugant? Perquè l'hem vist a diferents llocs. Estem en aquell moment
Jo el Coutinho el veig jugant...
D'encaixar-lo.
On juga l'Iniesta.
Però si perdona, però alguna vegada que ha jugat en el lloc d'Iniesta no ha acabat de...
Sí, però ell...
I a l'altre costat segurament, potser tampoc. De fet, el primer dia que el vam veure va ser en el lloc d'Iniesta i és el que segurament va potser donar més sensació de ser jugador pel Barça, perquè a l'altre costat tampoc ha acabat de funcionar.
No, però aviam... és un jugador que és habilidós, pot fer una excursió per l'extrema esquerra i regatejar un tio o dos perquè té habilitat, però tu veus aquesta jugada que fa el Messi, que entra de la dreta cap a l'esquerra, sí. I xuta amb l'esquerra, doncs això és el mateix que farà aquest entrant al revés, entrant de l'esquerra cap a dintre i xutant amb la dreta. I si analitzes alguns partits d'aquests, has vist dos o tres xuts que ha fet entrant. Sí. Llavors, vull dir, l'entrada aquesta del... Messi cap a dintre i el d'allò serà un per un cantó i l'altre per l'altre. En aquesta posició tenim que jugar.
El cas, per exemple, perquè el Sergi Roberto, que tu el coneixes molt, pel que sembla l'any passat ja va demanar de jugar en una altra posició perquè el lateral, diguéssim, que estava una mica estragat, no? Van fitxar Semedo, però no l'acabem de veure. Això a vegades que és que un jugador quan arriba al Barça no s'acaba d'adaptar o quin és el tema? Perquè torna a ser titular indiscutible el Sergi Roberto de lateral.
Sí, bueno, és que al final al futbol no n'hi ha prou del que tu fas.
Però quan els primers partits tothom deia aquest el Semedo, escolta, i no sabem per què, perquè això tu com a entrenador, com a persona que portes molts anys, hi ha un jugador que de cap volta no saps què passa, que desapareix, no? Què pot passar en circumstàncies d'aquestes?
Home, perquè a vegades si jugues a lateral, avui en dia veus moltes vegades, no sé, pel cantó esquerre, el Jordi Alba que entra i arriba a l'extrem esquerre.
Sí.
Però entra al moment que té que entrar. Quan no hi ha extrem, m'entens? Per no topar, i llavors no hi és. Llavors, clar...
Això és el que li passava, potser, amb Neymar l'any passat, que tantes vegades
ho havien comentat. Llavors, què passa? Va un, entra l'altre, i sempre...
Vols dir que Semedo entra quan no entra?
I llavors, a vegades, si hi ha una aleta ficat, fixo, doncs llavors què passa? Que xoca el que hi ha d'extrem, el defensa que l'apreta, ell que puja, i el defensa que l'apreta. Llavors, en un espai curt, se'n troben quatre de jugadors allà, m'entens? Quan l'altre cantó arriba l'altre sol. Perquè entra per sorpresa. I això és una miqueta aquests automatismes que a vegades...
Però com és que l'automatisme el té clar el Sergi Roberto i el Semedo no el té clar?
Perquè aquest fa molts anys que corre per aquí i sap com està
el tema. És una qüestió de...
És una mica de conèixer-lo.
Que li quedi clar.
I també saber qui juga a la dreta, si el de la dreta... Per exemple, i ho veuràs ràpidament, va bé que quan va començar això a jugar d'aquesta manera, qui jugava, si fas una mica de memòria, qui jugava moltes vegades d'extrem dret obert? El Messi. I el Messi girava cua, entrava cap a dintre, deixava tot aquell forat, anava cap a dintre, i quan aquest anava cap a dintre, que el seguien, la passava, pilota oberta, i arribava el... Ja havia creat l'espai, m'entens? Vull dir, sempre, al final, les coses es produeixen perquè hi ha uns moviments que són automàtics, i això és el que costa a un equip, que la gent jugui automàticament.
Si a dalt es fan nosa, es poden fer nosa els jugadors, clar, aquí tenim Messi, Suárez, Dembélé... Iniesta, Coutinho, tot això, Charlie Reixac, com ho encaixaria? Aquí hi ha alguna peça que en principi sobra?
No, el que ha de fer és una miqueta, que pot ser que és la base, el nou, l'antecentro, és el que té tot un plegat desaparèixer per deixar aquest espai dels que, per qui arriben. Perquè al final, el futbol, s'ha dit moltes vegades, el futbol no tens que ser-hi, tens que arribar-hi. I llavors quan arribes per sorpresa. Si estàs allà plantat com un arbre, els defenses estan allà i diuen, hòstia, aquest tio està aquí, té una referència. El problema dels centrals, el fotut és quan no tenen referència. Tu agafes història, Di Stéfano, fotia el camp. El com se diu, el Bobby Charlton, adéu. El Cruyff, adiós, i jugava de nou. El Laudrup desapareixia. I llavors què passa? El central que vol sempre un tio per marcar el busca i no hi és perquè el tio és aparegut. I llavors què passa? Arriben els altres i clar, tu estàs parat, els altres arriben llançats i és quan fan mal. I per tant, llavors, el problema és sempre quan un marxa, l'altre arriba, però tot això té que ser una mica sincronitzat.
Però Luis Suárez és una referència dalt, no?
Sí, però ara jo dic, fixa que moltes vegades cau molt a l'esquerra.
Ja, però és que ja fa desaparicions.
Ja fa una mica més aparicions, ja... no sé, l'altre dia, per exemple, el gol que fa el fa pel mig, però va dues jugades per l'extrem, vull dir, ja és una...
A més, Suárez és un futbolista molt intel·ligent, sense pilota, i la veritat és que...
No, ara està en un moment de forma terrible.
I jo també preguntaria una miqueta per Iniesta, ja concretament, perquè apareixen informacions que no sé si l'hem d'enviar
ja no.
a la Xina.
En tot cas, se'n volen a ell.
És una manera
no,
de parlar.
No volem enviar enlloc.
És una manera de parlar, evidentment, perquè el Barça ja ha dit que se'l quedaria aquí per tota la vida, no? Un futur lligat al club. Però no sé si també el veus, podem marxar aquest tipus de mercat futbolístic que ara està tan en auge?
Home, és una cosa mica seva, no? Ja, és un problema de dir, escolta, vaig allà a la Xina, a la Xina, que és allò, vull dir, no et pensis tu que... Però clar, anar allà...
Tu vas anar al Japó.
Sí, però, dic, però és un altre món. La gent allà, no, com diria jo, no té retrascendència. Quan tu has jugat per 100.000 tios cada diumenge i amb un...
I amb un fervor.
Amb un fervor i un nerviosisme i un d'allò i una adrenalina que tens, l'altre és anar com a jugar, per molt que vulguis, com un partit amistós. Vull dir, no hi ha. I prova d'això és que molta gent que ha anat marxat allà, al cap de mitjà ja ha tornat. Perquè dius, sí, per això, què és això? Anaves allà, te'n foten quatre i encara la gent, encara riu, de plorar. Hòstia, m'entens? A mi em passava això al Japó, jo pensava que els hi passa amb aquests. Jo em prenyat com una moto i els altres, vull dir, és una altra història. Llavors, clar, el que has jugat, no ho dic en sèrio, el que has jugat per diguéssim, per...
Sí, sí, per la passió,
pel futbol... I la transcendència que té tot, arribes a dir, hòstia, però què és això? És una cosa que no... Sembla que sigui de broma. Llavors, clar, jo crec que l'Iniesta és un tio que està acostumat a jugar, escolta, allò que diuen grans batalles.
Home, i tant.
I per tant, és un tio que jo encara crec que té molt futbol per donar, no? I si sap, i es pot jugar tots els partits bons... la Champions, pot jugar els partits a Barça, a Madrid i això, però escolta, millor si aquest està un dia que no jugui contra el Getafe, aviam si m'entens, no?
Sí, sí.
Dir, jo crec que té recorregut. El que passa que, bueno, que és un problema molt, molt, molt particular.
Però escolta, abans d'acabar, abans parlaves del 50% de l'equip que ha de ser un combinat entre gent de casa i gent de fora, de casa en veurem pujar algú o no? Perquè aquests darrers anys no ha pujat massa.
Sí, home,
hi ha algú perquè pugui... Tu creus? No cal que en diguis
sí,
un nom,
no,
però bé
ja,
creus
ja, jo que hi ha gent és un problema d'això. El que passa que també hi ha hagut un moment que ha hagut una mica de dubte, no? Algú que ha sortit i després, vull dir... que ha durat poc, vull dir, al cap de 4 dies, escolta, doncs pues no, pues aquest no, Munir, per exemple, ja està allò, i ara està demostrant que d'això, o el Sandro, o un altre, m'entens? Vull dir, el que passa que un altre que també ha tingut mala sort, el Samper, quan anava a jugar s'ha trencat.
Mira que a mi m'agrada el Samper.
Molt bon jugador.
Però jo l'he vist partit, però no sé per què, no ha tingut continuïtat al camp.
Bueno, ara torna a estar lesionat.
Va començar a jugar, i és el que diem de la mala sort. El tio el fitxa, aquest, el Paco James, aquest,
sí.
En el Granada, em sembla que era. I juga, pum, 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 i al cap de 4 dies foten a fora l'entrenador. Automàticament ha tornat i no juga. Ara va a les Palmes, entra el Gemés, torna a jugar i té la mala sort que es trenca. Vull dir que a vegades, a la vida,
sí, sí,
fot falta una mica de sort, saps? Sí, sí, i ara no, aquest, doncs, fa una lesió important i pràcticament tot aquest any...
Una cosa, aquests que deies tu que quan perden riuen... Quan guanyen, se'n van emprenyats o... No, sobretot...
És que, vull dir, no tenen... No sé com diu,
No transmeten.
No transmeten.
És que els japonesos no s'enfaden, segurament és això. Tenen una cultura...
Jo penso que els japonesos tenen un altre problema. La gent, per exemple, de Japó, no és del Barça o del Madrid o de l'Espanyol, o que sigui, no. És del jugador. Per exemple, jo sóc del Messi... i té un grup de fans...
Jugui on jugui.
I llavors, si el Messi juga amb l'Espanyol, soc de l'Espanyol. L'endemà al Madrid, soc del Madrid. L'endemà del Barça, és del Barça. Llavors, vull dir, el jugador és el que porta els seguidors pel camp. Llavors, clar, i també és una mica allò que diem, no hi ha estructura, allà hi ha un camp llogat, l'Ajuntament, un despatx... un gerent i una companyia
que porta això.
O sigui, si perden 4-0 pel teu jugador fot dos gols, estan contents, tios?
Sí, clar, no, sí. Passa una mica això, vull dir, sí? allà la gent és del jugador,
clar.
No és de l'equip.
No és de l'equip.
Llavors, si són del Messi, estan contents i perden, és així.
Això, ja està.
Charlie, moltíssimes gràcies. Últimament sempre és un plaer escoltar-te, que en fi, que ens dediquis uns minuts i sempre aprenem alguna cosa.
Sí, home, hi ha algun rotllo que es pot que no vegi.
No, si, escolta, si ens encanta, ens encanta.
Així passarem contra el Chelsea, no, Charlie?
Home, sí, això no ho ha dit, eh?
No, home, home.
Sí, ho dius, ja?
Jo no, jo, dic, jo crec que en circumstàncies normals el Chelsea, per exemple, ara està en unes hores difícils. Però serà difícil perquè allò que diuen, també tothom parla i ningú hi és a dins. Però veu que no hi ha massa bona maror dintre de l'equip, entre l'entrenador, jugador...
Bueno, però a l'arribar a la Champions tots es posen les piles.
Perquè llavors allò és l'aparador i tothom vol fer d'això. Però vull dir que també és una mica complicat, saps? Quan la cosa es complica, els equips aquests grans... Però també és un equip que ha sigut sempre fet a cop de lunari. I per tant tothom
vol...
Una mica PSG.
I veus el Luis Enrique l'any que ve allà al Chelsea, no?
Jo veig, el... jo veig abans en el... que ningú se m'enfadi,
el Japó?
Eh? No. No, com si no, el Paris Saint-Germain, abans que el Chelsea.
Ah, mira, prenc nota el mal que em dius.
Doncs mira que de moment, pel sí, Chelsea sí que ha sonat, pel PSG encara no.
Charlie, una vegada més, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
Gràcies. La visita. Charlie Reixac. 3 minuts i tornem.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.